Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Com el manà, així ha rebut el degà del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, Jesús Sánchez, l'anunci del conseller de Justícia, Ramon Espadaler, de destinar 8 milions d'euros a millorar les retribucions dels advocats del torn d'ofici. Bona tarda, sóc Carlos Losada i és que, atenció, des de l'any 2010, els diferents governs de la Generalitat, tots independentistes i, per tant, preocupats només per trencar amb la resta d'Espanya, no van dedicar ni un sol euro a millorar la partida destinada a les retribucions d'aquests advocats del torn d'ofici. Per tant, tot i que la quantitat no és suficient, el degà dels advocats barcelonins dona per bona aquesta injecció que Salvador Illa ha dit va prometre a aquests advocats quan estava ja a l'oposició. I és que la feina d'aquest col·lectiu és molta i poca vegades i poc valorada moltes vegades. En el primer semestre d'aquest any es va tancar amb una mitjana de 400 peticions d'assistència d'advocats del torn d'ofici només a l'àrea de Barcelona. Yolanda Canales ha parlat aquest matí amb el degà dels advocats barcelonins.
Jesús Maria Sánchez ha recordat que la passada legislatura tant ell com la presidenta de l'Advocacia Catalana es van reunir amb representants de tots els partits polítics, inclòs Salvador Illa, que els va assegurar que intentaria pactar un augment pressupostari amb el govern liderat per Esquerra. No va poder ser possible perquè no es van poder aprovar els comptes de la Generalitat i això va provocar que celebressin eleccions. Però ara, diu, s'ha trobat amb la sorpresa, com així ho ha qualificat, que el govern de Salvador Illa es compromet a augmentar en 8 milions d'euros la partida per al torn d'ofici. Sánchez diu que és una quantitat insuficient, sí, però també recorda d'on es parteix. És el primer increment des del 2010. Per tant, qualsevol millora, diu, benvinguda sigui.
Realment era una situació incomprensible. És cert que veníem de la crisi econòmica del 2008, de la crisi financera, però home, el 2014, el 2015, el 2017, el 2018, ho haguéssim pogut tenir un gest als governs de la Generalitat d'adequar, de pujar com a mínim a l'IPC com se'ls pujava als funcionaris públics. Res. S'havien oblidat completament de l'advocacia del torn d'ofici.
I a què es destinaran aquests 8 milions d'euros? Bàsicament, a augmentar les retribucions als diferents mòduls del torn d'ofici i, atenció, al detingut entre un 2 i un 25,6%. Per exemple, s'actualitzen els imports del procediment monitori en un 10% o els d'apel·lació penal en un 25,6%. El degà del Col·legi d'Advocats de Barcelona destaca que aquests advocats actuen per pura vocació, els del torn d'ofici, perquè precisament la remuneració que reben és paupèrrima. Per això creu que ja era hora que se'ls pugui reconèixer aquesta voluntat de servei públic.
Perquè al final no hi ha una advocacia del torn d'ofici, només hi ha una advocacia. I molts d'aquests companys que tenen el propi despatx, tenen clients privats, també fan aquesta funció pública d'atendre a les persones necessitades de justícia gratuïta. I ho fan exactament igual que si porten un tema privat que quan porten un tema per la via del torn d'ofici. Però les remuneracions són nímies, són insuficients.
S'amplia la partida pressupostària per millorar la retribució al torn d'ofici, però també s'amplia als col·lectius que tenen dret a acollir-se a la justícia gratuïta, els menors atesos en centres Barnahus, les dones preses víctimes de violència masclista i el procediment de concurs de persones físiques, és a dir, les declarades insolvents.
Gràcies, Yolanda. Obrim ja àrea de serveis. Parlem del temps. Aquesta setmana el vent guanyarà protagonisme en moltes comarques. Dimecres, demà dimecres, bufarà fort el mestral i el ponent, el centre i el sud de Catalunya. També bufarà la tramuntana, sobretot al nord del Cap de Creus. El cel estarà enterbolit i s'esperen ruixats a la cara nord del Pirineu i a la tarda algun xàfec aïllat a les comarques de Girona. Dijous es repetiran els ruixats a la cara nord del Pirineu, bufarà el vent de ponent a bona part de Catalunya i les temperatures es mantindran sense canvis importants de cara als pròxims dies. Divendres dissabte baixaran de manera més clara les temperatures i divendres amb mestral i tramuntana com a protagonistes i algun ruixat entre Girona i Barcelona. Sortim a la xarxa viària i sapiguem com estan les carreteres amb la Fina Araque. Bona tarda, Fina.
Hola,
Bona tarda. Doncs en aquests moments ens comencem situant a la demarcació de Lleida, a la C-13, a l'altura de Guingueta d'Àneu. Hi ha hagut un accident mortal, ha estat una topada frontal entre un autocar i un camió, i han mort els dos conductors, i com dèiem, aquesta calçada en aquests moments es troba totalment restringida al trànsit. L'altre punt conflictiu en aquests moments de la xarxa viària catalana és l'autopista P7 en el tram nord, arran del tall per manifestació de la 9 al Voló. En territori francès es recomana als turismes que agafin la sortida 4, Figueres sud de l'autopista P7, i es dirigeixin cap a la Nacional 2 per accedir a França per aquesta via. Pels camions també es recomana que surtin per l'accés 3 de l'autopista AP7, Figueres nord, per dirigir-se cap als aparcaments, atès que a l'autovia, a la autopista 9 a França, els faran tornar en sentit sud. De moment això és tot. Molta precaució.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Así suenan las llamadas reales de clientes de Octopus Energy, la compañía de luz mejor valorada.
Y en cuanto a la atención, es que es magnífica. Yo no tengo más que parabienes para vosotros.
Estoy pero contentísima de estar por una vez en mi vida. Digo, oh, qué a gusto me siento aquí.
Octopus Energy. Ahorra con la energía 100% verde y un servicio excepcional.
COPE Catalunya y Andorra.
Estás informat.
4 minuts i 2:15, la lluita d'Israel contra els terroristes de Hamas i de Hezbollah a Gaza i el Líban, aquest últim any ha recuperat, ha fet rebrotar els prejudicis contra la comunitat jueva i ha alterat el clima de convivència amb sectors molt crítics contra la postura d'Israel i que s'extén contra els seus ciutadans, que a Catalunya són uns 15.000 aproximadament. Un exemple, al mes d'octubre es va celebrar el Festival de Cinema Jueu de Barcelona a la Filmoteca de Catalunya, ubicada al Raval. Doncs a causa d'aquesta ubicació, per prudència, molts jueus interessats en assistir al festival no hi van anar. A més, la comunitat jueva, per exemple, la ciutat de Girona, ha hagut d'augmentar la seguretat i la vigilància a les seves plegàries a causa de les amenaces rebudes. Sergi Tor, explica'ns.
Sí, Carles, denuncien que reben diàriament insults molt desagradables i fins i tot casos d'amenaça física i de pèrdua de lloc de treball. Els jueus a Catalunya eviten posar-se l'equipà, la peça de roba que es col·loquen al cap a la seva comunitat per evitar possibles incidents. El coordinador de la comunitat de Girona, Diego Jara, lamenta que només les persones de les comunitats i els turistes jueus puguin accedir a la seu de la comunitat els dissabtes quan celebren el sàbat, i ara sempre amb protecció policial.
Bueno, para todos los servicios religiosos aquí tenemos la asistencia de los Mossos de Esquadra y de la Policía Nacional. Vale? Y además de no hacer divulgación hacia afuera, o sea, solo los miembros de la comunidad y los turistas judíos van a asistir a los servicios religiosos.
Diego Jara confirma l'augment de l'antisemitisme i aclareix: els jueus establerts a Catalunya no tenen capacitat de decisió de la política exterior del govern d'Israel i reclamen un respecte mutu de totes les comunitats que conviuen a les ciutats i municipis.
El antisemitismo a día de hoy ha aumentado muchísimo por cuenta de esto, que hay grupos, vale, radicales en varios sectores de la sociedad que quieren llevar el conflicto, repito, que es político, al ámbito ideológico, como conflicto de religiones, que de hecho no podemos dejar que se lleve a esto.
Fa pocs dies es va celebrar el Yom Kippur, la festivitat més popular de la comunitat jueva, i aquesta no es va promocionar públicament. Ja el passat 7 d'octubre, la comunitat israelí de Catalunya va organitzar un acte de record a les víctimes de la massacre del mateix dia, el 2023, amb el lema de la tristesa a l'esperança.
Gràcies, Sergi. El parlo ara que el camp continua sent un món masculí, però hi ha moltes dones també. I abans també hi eren. El que passa és que eren a l'ombra. Segons dades del Departament d'Acció Climàtica, que només un 20% de les dones es dediquen professionalment al sector primari a Catalunya, tot i que gairebé 1 milió viuen en zones rurals. La bretxa de gènere s'ha reduït, però les treballadores rurals només són un 9% menys que els seus companys, enfront de la diferència del 23% que hi havia, per exemple, l'any 2011. Encara que el percentatge de dones propietàries en el camp català i també l'espanyol suposi gairebé un 29% del total de persones que figuren com a posseïdores de propietats, les propietàries d'explotacions agrarias ramaderes continuen sent minoria, lluny del 50%, i això malgrat la caiguda en el nombre de propietaris masculins. El fet que augmenti el nombre de dones propietàries i empresàries dins el sector agroramader suposa un pas molt important en l'evolució sociolaboral en el camp, perquè d'altres aspectes ajuda també a frenar el despoblament que hi ha hores d'ara en el món rural. Avui darrere en COPE Catalunya i Andorra, el Ricard Álvarez ens ha explicat amb una protagonista com viuen les ramaderes, les agricultores i les emprenedores que desenvolupen els seus propis projectes empresarials al món de l'agricultura.
I el que ha quedat clar és que una cosa són els estudis, les xifres, i l'altra la realitat que es percep. La Dolors Roca és propietària de Fruits de Cal Roca, un negoci familiar dedicat a la vinya i a la fruita dolça, i avui a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra, ens ha explicat que ella té la percepció que les coses no han canviat tant.
Sí que hi ha hagut gent de nou i dones que s'han incorporat, però jo crec que el número és molt baix, continua sent molt baix. Per exemple, jo ho veig amb les dades de la cooperativa aquí a la Granada, amb la vinya. Jo crec que una part ha augmentat així aquest número de dones. Que estiguin al capdavant d'una explotació, jo crec que som quatre, continuem sent quatre comptades.
La seva història és la del relleu generacional familiar. De petita va viure aquesta feina amb els seus pares i, tot i que en un principi no li agradava, ha acabat fent aquest relleu.
No m'agradava perquè jo havia de treballar, els meus amics s'anaven a jugar por ahí i ho feien coses, i jo sempre havia d'estar a la vinya i no m'agradava. Un cop vaig ser més gran, doncs vaig veure-ho diferent i al final m'hi vaig quedar.
Tot i que li agradaria que després d'ella hi hagués un altre relleu generacional de dins de la família, hores d'ara ho veu bastant complicat.
Jo tinc un fill i una filla de 13 anys, que són bessons, i de moment els dos no volen saber res. O sigui que... I jo sóc l'única... Jo crec que... Bueno, l'única no. Sóc dels pocs pagesos que jo vull que els meus fills continuen, que continuïn. I a més, si poden ser els dos, millor. Però, bueno, són petits encara.
Els objectius de l'Associació de Dones del Món Rural haurien de ser molt ambiciosos per fomentar l'entrada de més dones en l'àmbit de la feina del món rural.
Bueno, empoderar-nos una mica, sempre coneixes a gent, noves experiències, sinergies també que surten entre nosaltres, i veure que no estem soles, perquè al final en molts llocs totes ens pensàvem que érem les úniques del nostre territori, i al final som moltes, més de les que la gent es pensa, i més de les que nosaltres mateixes ens pensàvem, no?
Tot i els progressos, encara queden reptes per superar, com la mida i el rendiment econòmic de les explotacions gestionades per dones. El mapa interactiu del programa Barcelona Agrària ofereix una visió detallada d'aquest fenomen i posa en relleu la necessitat de fomentar la igualtat de gènere al sector.
Saludo al senyor Marc Riera, que és el tècnic de la Direcció Territorial Agrària de la Diputació de Barcelona. Marc, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Avui estem parlant de la importància cada cop més gran de les dones en el món de la pagesia. Aviam, des de la Diputació, quins factors creus que han impulsat aquest augment, jo diria que important, de la presència de les dones en el sector agrari, sobretot els últims 20 anys, veritat?
Sí, el que hem constatat amb dades dels censos agraris, comparant el de l'any 1999 amb el del 2020, hem vist que la presència de les dones al capdavant de les explotacions agràries a la de província de Barcelona s'ha duplicat gairebé, ha passat d'un 11% a un 19% en aquests 20 anys de diferència, quasi 20 i pico anys de diferència. Mm-hmm. I el que passa que això... té molts matisos i molts comentaris a fer, diríem. O sigui, d'una banda, doncs, hi ha més dones que s'incorporen a l'activitat agrària, però també hi ha més dones que passen a posar-se al capdavant. Però és que les dones sempre hi han sigut a l'activitat agrària i al món rural, eh? O sigui, sempre, el que passa que tenien un paper a vegades més amagat, més discret.
Secundari, clar.
Exacte. O sigui, més invisibilitzat. O sigui, un paper molt important. Eren potser el pal de paller de l'explotació, però no era visible aquest rol en dades o en estadístiques, diguem, o no tan visible com ara comença a ser-ho ja una mica més.
Marc, quin és el perfil d'una dona pagesa, que és un perfil, imagino, d'una dona ja preparada i també amb estudis, no?, aquesta nova dona que s'ha incorporat al camp, al sector de la pagesia, ara?
Sí, en general, això passa en tots els joves que ara s'incorporen, que tots estan més formats que no pas els actius que venien de tradició pagesa i que, doncs, potser la seva formació, doncs, partia més dels coneixements que adquirien a casa i això. Tradicionalment, el relleu agrari, el majoritari era, doncs, dins de la pròpia família, és a dir, doncs, una persona que s'acabava incorporant a l'explotació dels pares. Això ja no passa tant, segueix passant, però hi ha una part important del relleu i a les comarques o a la província de Barcelona això encara és més rellevant, hi ha una part important del relleu que és de gent que ve de fora del sector, és a dir, que no té relació de família pagesa. Llavors, aquesta gent en general té un nivell formatiu més alt que no pas la gent que ja ve de tradició pagesa. I en el cas de les dones, el que s'ha vist és que les dones joves doncs tenen nivells d'estudis, les que s'incorporen joves, més alts que no pas els seus homòlegs masculins, no? Per tant, això vol dir, doncs, a banda del canvi de visió ja d'incorporar doncs, la visió femenina o noves persones al sector, que això vol dir doncs, maneres de fer diferents, incorporació de noves idees, incorporació de noves sensibilitats a nivell de negoci, no? Doncs vol dir també doncs, persones més formades i, per tant, doncs, això pot fer el sector més resilient o els projectes més potents i resilients, que és el que ens interessa.
Parlaves ara d'un aspecte que m'ha sorprès una mica. No existeix el relleu generacional, sinó que ara són noies o dones joves que s'incorporen, són nouvingudes al sector de la pagesia. Quina lectura fas que es trenqui aquest relleu generacional, Marc?
A veure, no és tant això, no? Sinó que abans gairebé tot el relleu provenia del propi sector, o sigui, el sector era prou gran com per autoregenerar-se, per dir-ho així, i això, doncs, d'un temps cap aquí, el sector ha anat menguant, diríem, a nivell de nombre d'explotacions totals i nombre de persones que es dediquen al sector agrari, això s'ha anat reduint, i llavors la gent que s'incorpora al sector, doncs, una part important, encara ve de doncs, la pròpia família pagesa, però una part important ve de fora del sector. És aquest el fenomen, I és perquè podríem dir, i ara aquí, bueno, podríem dir que estem en una tessitura on potser la gent ara tria de fer de pagès, diríem. O sigui, el canvi que s'ha fet és que abans potser les persones feien de pagès perquè era la inèrcia que es portava doncs, a casa, per dir-ho així, i ara és un perfil més vocacional, hi ha una motivació extra per poder-ho fer, atès que és un sector que no és pas dels més fàcils d'incorporar-s'hi i de desenvolupar-s'hi.
I llavors...
Exacte, sí. I llavors això exigeix d'una motivació i d'una preparació i d'un disseny de projecte i d'una formació gran que el que fa doncs, és que atrau a gent que busca un canvi de vida, una reconnexió amb la natura, una reconnexió doncs, amb canvis doncs, de maneres de fer, i aquest sector doncs, els atrau per iniciar una nova experiència vital.
Clar. A la Diputació, Marc, teniu un programa que es diu Barcelona Agrària, que precisament pretén doncs, això, donar major força, major potència a la igualtat de gènere en aquest sector alimentari. No? Com funciona aquest programa, Marc?
El programa Barcelona Agrària té diferents línies de treball. Una línia és, per exemple, donar suport als espais agraris del territori de la província de Barcelona que s'organitzen i decideixen implementar una estratègia per dinamitzar el seu sector agroalimentari en aquell territori. I això doncs, es posa de reflex en, per exemple, en parcs agraris com el Parc Agrari del Baix Llobregat o l'Espai Agrari de la Baixa Tordera o el Parc Rural del Montserrat, que són espais on el territori, a través de les administracions però també del sector, s'organitza, decideix una estratègia de foment de l'activitat agroterritorial i va implementant actuacions per desenvolupar-ho. I la Diputació intenta donar suport perquè això pugui ser una realitat, atenent que necessitem que hi hagi sector primari per els molts beneficis que té això tant a nivell econòmic, social com ambiental. I després doncs, també es dona impuls una mica a la dinamització del sector agrari en sentit ampli, tant a l'elaboració agroalimentària com a la gestió agroforestal, perquè el que ens interessa doncs, és mantenir un territori més resilient davant d'amenaces com els incendis forestals i més viu, perquè allà on hi ha vida i activitat, doncs el territori es manté molt més cuidat.
Molt bé, doncs, Marc Riera, tècnic de la Direcció Territorial Agrària de la Diputació de Barcelona, gràcies per atendre'ns, parlar de com les dones a poc a poc donen passes endavant amb ganes i amb força també en el món de la pagesia. Marc, gràcies, bona tarda i moltíssima sort.
Gràcies a vosaltres.
Seguim repassant les notícies de Catalunya. Abans, però, farem una aturada per publicitat i després t'explicaré com l'Ajuntament de Tarragona ha reduït, atenció, en 4 anys el 40% de les paneroles que hi havia a la ciutat. 2 minuts, publicitat, bones recomanacions i més notícies.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Con el seguro de moto de Línea Directa tienes cobertura de reposición.
¿Ya ves?
Sí, está muy bien, pero déjame que acabe. Reposición y duplicado.
¿Ya ves?
Sí, ya veo, pero...
¿Ya ves? No, que no encuentro las llaves de la moto.
Ah, vale, pues con el seguro de moto de Línea Directa podrás tener cobertura de reposición y duplicado de llaves en caso de que las pierdas, tengas el tipo de moto que tengas.
Ya ves.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hola, hemos encontrado el coche ideal y queremos comprarlo. Ya hemos planeado rutas para irnos con las bicis nuevas, así que vamos a solicitar el préstamo del que hablamos. ¿Lo cerramos mañana? Gracias.
Lo bueno de tener a alguien cerca es que te escucha. En CaixaBank estamos cerca para que puedas conseguir lo que te propongas. Tú y yo, nosotros, CaixaBank. Infórmate en caixabank.es.
Cepsa se transforma en Mueve. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en Mueve.es.
La Dana se lo ha llevado casi todo. Se ha llevado muchas vidas. Se ha llevado esfuerzos, ilusiones y sueños. Se ha llevado casas, comercios y coches. Pero no ha podido con la solidaridad de un país. Muchos están allí demostrando que juntos se puede más. Y todos podemos aún más. Colabora con la colecta en favor de los afectados por la Dana. El 24 de noviembre, colabora en tu parroquia. Haz que puedan recuperar la esperanza.
Hola, Irene. Qué maravilla. Me alegro mucho por Víctor y por ti. Vais a disfrutar mucho de esas rutas en bici. Te acabo de enviar las condiciones del préstamo para el coche por la app para que podáis cerrarlo cuanto antes. Un abrazo.
Lo bueno de tener a alguien cerca es que te escucha. En CaixaBank estamos cerca para que puedas conseguir lo que te propongas. Tú y yo, nosotros, CaixaBank. Infórmate en caixabank.es.
Hay más de 30 bares que dicen tener la mejor tortilla de patata. Y más de 50. Y más de 120. Y más de 200. 279 bares dicen tener la mejor tortilla de patata. Pero ¿cuál es la mejor mejor? Si no sabes de quién fiarte, pregúntale a Guía Repsol. Descarga la app y podrás ganar uno de los 80 reembolsos de hasta 100 euros en tu próximo plan Solete. Promoción válida hasta el 8 de diciembre. Consulta condiciones en guiarepsol.com.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Doncs a Tarragona el setge intensiu a les paneroles ha donat resultats. S'han reduït d'un 40% en 4 anys. I com ho han fet? Doncs l'empresa municipal ha desenvolupat una eina per fer front a les plagues i que ja ha despertat l'interès d'altres ajuntaments. Clàudia Cifuentes, explica'ns.
L'empresa encarregada de reduir la plaga és la Municipal Mixta d'Aigües de Tarragona. Per aconseguir aquesta millora en número de paneroles, hi ha punts claus. Per començar, des del 2013, el pressupost dedicat a erradicar les plagues de paneroles s'ha multiplicat per i és aquí quan han pogut desenvolupar una nova eina anomenada la llança. Un robot que multiplica per 14 els tractaments del clavegueram. Ens ho explica millor Genís Ballbé, coordinador de plagues de la EMETSA.
I amb això el que nosaltres aconseguíem era entrar dins dels col·lectors i fer el tractament al focus del problema, on ens nidifica la plaga. L'èxit va ser total.
Un altre punt important és el creixement dels números de tractaments realitzats els darrers anys. L'any passat es van superar els 110.000 tractaments i el 2013 no s'arribava als 8.000. Dani Milán, director de l'empresa de Matza.
Bàsicament, com veieu, és multiplicar per 14 vegades el que vam fer l'any 13 i més de 200 vegades el que es feia abans amb només correctiu.
Per guanyar efectivitat, la xarxa de clavegueram s'ha dividit en 11 i s'analitzen les incidències que ocorreixen en cadascuna d'elles. Tot això ha permès una major precisió. D'altra banda, els tractaments es realitzen 3 cops a l'any i per evitar que les plagues agafin resistència als productes, els biocides que s'apliquen es canvien constantment.
No sé si ho recordaràs, però Catalunya va celebrar el 9 de novembre de 2014 el primer referèndum unilateral d'independència. Ho va convocar a finals de 2013 Artur Mas. Ara, una dècada més tard, amb un president de la Generalitat socialista i un Parlament sense majoria independentista, la Cambra Catalana, segons una iniciativa del seu president, Josep Rull, de Junts, commemorarà avui mateix aquest aniversari amb un acte institucional i tot ho farà sobre tot i d'oposició de formacions com el Partit Popular, el PSC o també Vox. Entitats com Societat Civil Catalana lamenten que el Parlament commemori actes inconstitucionals i que han servit per trencar la convivència a Catalunya. Eloi Moreno.
Fonts parlamentàries han explicat que Junts i Esquerra Republicana de Catalunya, que tenen majoria a la mesa, no han acceptat l'escrit registrat pel Partit Popular. Mentrestant, els socialistes han manifestat de nou la seva oposició que es faci aquest acte a la Cambra Catalana. Elda Mata, presidenta de Societat Civil Catalana, defensa que no s'hauria de celebrar l'efemèride d'un acte inconstitucional.
És dar carta de naturalidad a lo que no lo es. Lo que está fuera de la ley está fuera de la ley, o sea que nos... Por supuesto que rechazo total a conmemorar una de las páginas negras de la historia de Cataluña y de la historia de España.
Mata afirma que s'ha de transitar dins les línies vermelles que dicta la Constitució per tal de reforçar la unitat nacional i la seguretat jurídica del país. És per això que critica la gestió que ha fet el govern central sobre els principals protagonistes i propulsors del 9N a Catalunya.
Está claro que el premiar después con indultos... con amnistías, etcétera, lo único que producirá son subir un escalón más en este desafío continuo al Estado de Derecho, a la igualdad entre españoles y a la convivencia entre todos nosotros.
Mata explica que els espanyols ja van votar per una Constitució a inicis de la transició i que aquesta s'ha de respectar i posar per endavant en tot moment, tal i com defensa Societat Civil Catalana, l'entitat que presideix.
I ara et vull parlar del SIBO, és a dir, el sobrecreixement bacterià en l'intestí prim. Es tracta d'una malaltia que ha guanyat notorietat en els últims anys, especialment a les xarxes socials i en els fòrums de salut. Encara que no és una malaltia nova, l'atenció que rep ha augmentat en part pels símptomes inesperats específics que provoca i per la seva possible relació amb altres problemes de salut, com per exemple les intoleràncies alimentàries. De fet, a Espanya s'estima que el SIBO afecta aproximadament el 15% de la població, especialment a dones d'entre 30 i 50 anys. El tractament més comú per a aquesta malaltia, per al SIBO, són els antibiòtics, però els resultats són sovint descoratjadors, i és que en els casos en què el diagnòstic és precís, la taxa d'èxit del tractament amb antibiòtics pot aconseguir un 80%, però en la majoria dels casos i a causa del sobrediagnòstic, aquesta xifra cau fins al 20 o al 30%. Els experts coincideixen que és fonamental acudir a un especialista que realitzi les proves necessàries i avaluï correctament tots els símptomes. Aquest matí, Herrera, en COPE Catalunya i Andorra, n'hem parlat amb la professora de Ciències de la Salut, Gabriela Retana. L'ha escoltat la Mar Puerto.
Sí, el SIBO afecta aproximadament el 15% de la població espanyola, especialment a dones d'entre 30 i 50 anys, però no és nou. Nosaltres hem parlat amb la Gabriela Retana, que és professora col·laboradora dels Estudis de Ciències de la Salut de la UOC i també nutricionista de la Selecció Espanyola de Futbol, i ens ha explicat els símptomes i les dues maneres que hi ha per diagnosticar-lo.
Hinchazón abdominal, gases, diarreas, estreñimientos, dolores abdominales fuertes, mala absorción de nutrientes y bueno, en casos ya más severos se empieza a notar ya una pérdida de peso involuntaria. Pues se puede diagnosticar mediante una prueba de aliento que se mide la cantidad de hidrógeno o de metano exhalado después de tomar una cantidad de lactulosa o glucosa.
¿Sí?
O hay otro diagnóstico que es un cultivo del contenido del intestino delgado. És menys comú, però és cert que este és més directe.
A més, el diagnòstic de SIBO ha augmentat moltíssim en els últims temps, el que pot venir causat també per una combinació de factors.
No necessàriament tiene que deberse a que sea una moda. Aunque ahora se habla más de SIBO, eso es verdad, pero no significa que antes no existiera, sino que ahora se entiende mejor. Hay, claro, más conocimiento médico, hay más conciencia pública, hay más atención al microbioma y a la salud intestinal, y luego es verdad que el estilo de vida moderno pues no ayuda. Estrés crónico, dieta poco equilibrada, uso frecuente de medicamentos.
Segons Retana, amb un estil de vida saludable, tenint en compte el tipus d'alimentació que tenim i reduint l'estrès, es podria previndre, tot i que no hi ha una causa concreta per una persona concreta, diu. En aquest cas, els antibiòtics, els canvis en la dieta i un seguit de pauses podrien també ajudar a tractar-lo, segons els experts.
Saludo ara la Sílvia. Molt bona tarda, Sílvia.
Bona tarda.
Avui aquí a la cadena COPE Catalunya i Andorra estem parlant del SIBO, que són les sigles en anglès d'una malaltia que és el trastorn causat per l'acumulació de bacteris a l'intestí prim, ni més ni menys. Sílvia, explica una mica als oients com t'adones, com t'has adonat tu que tenies aquesta malaltia, aquesta enfermedad que es diu SIBO?
Doncs mira, jo, o sigui, em vaig adonar perquè quan menjava qualsevol cosa em feia molt mal la panxa, se m'inflava moltíssim i se'm repetia com molt el menjar, o sigui, tenia com molts rots i això. Llavors, doncs, clar, vaig anar al metge. Bueno, primer vaig anar al metge de capçalera i el que em deien és que pues, em prengués omeprazol o em prengués Almax per veure si així es calmava una mica. I llavors ja després, al cap d'un temps que veia que no em passava, pues, vaig anar a una digestòloga i em van fer la prova del SIBO, que bàsicament és una prova de l'aliento, em sembla que es deia. O
de l'alè, sí, de l'alè.
Sí, i t'has de veure com una aigua amb alguna que et posen i estàs allà 3-4 hores bufant. I llavors pues, allà et detecten si tens SIBO de metà, SIBO d'hidrogen i així. Així va ser.
I a tu en concret, quin tipus de SIBO et van detectar?
Doncs realment és que no me'n recordo, perquè jo sé que m'ho van detectar, però no recordo exactament què em va dir la digestòloga. I a partir d'aquí vaig anar ja a una nutricionista per marcar-me una mica una pauta de dieta i per veure com podíem millorar pues, això.
La teva digestió. I escolta, aquests períodes, aquests episodis d'inflamenta de la panxa, eren durant molt temps, eren molt dolorosos?
Pues sí, o sigui, clar, és que jo abans de tenir SIBO vaig tenir Helicobacter, que és també com una bactèria que tens a l'estómac, que es veu que tothom ho té, però que se't pot manifestar o no. I amb això jo ja tenia com aquests dolors de panxa.
Sí.
I amb l'Helicobacter t'has de fer com una tanda d'antibiòtics, que són 120 pastilles en 10 dies, i es veu que pot venir arrel d'això, saps? Llavors jo ja ho vaig encadenar, i jo pensava que tornava a tenir Helicobacter i no, es veu que tenia SIBO. Sí.
Molt bé. I escolta, com es cura aquesta malaltia al SIBO?
Pues en principi, que jo no... Clar, és que jo m'ho van detectar, però com que jo ja portava també prenent molts antibiòtics, en teoria es cura amb antibiòtics, però és una mica un efecte rebote, perquè prens antibiòtics però la flora intestinal torna a estar fatal, saps? Llavors és una mica que un peix que es menja la cua. Llavors jo en principi havia de fer una tanda d'antibiòtics, però parlant amb la nutricionista vam decidir no fer-ho, o sigui, començar amb la dieta i demés, i veure si millorava una mica. I en principi, clar, jo et dic que no sé si és que em van detectar SIBO i se m'han anat, o em van detectar SIBO i realment era un fals positiu, no ho sé segur.
I ara trobes...
Però jo estic molt millor.
Estaves millor, no? I escolta,
tinc episodis, però molt més...
Suportables, no?
Suaus, sí.
Molt bé. Sílvia, què es pot menjar i què no es pot menjar amb quan tens SIBO? Què t'ha aconsellat la nutri?
A veure si me'n recordo, perquè és veritat que vaig fer una dieta durant un temps, però ara ja no ho segueixo a rajatabla. Hi ha una dieta que es diu, diria, baixa en FODMAPs o alguna cosa així, que són uns tipus d'aliments, certs aliments. Potser ho estic dient malament, però diria que era així. I pues, hi ha certes verdures que no pots menjar, certes fruites, són com uns aliments concrets. Em sembla que el pa blanc, o sigui, tot el que són hidrats de carboni i de més, pues has de, pues, en teoria ho hauries d'evitar.
D'eliminar.
Sí, que jo vaig començar a menjar pa de blat sarraí, que això era més, o sigui, feia més bona digestió. Eliminar tot el que són lactis, o sigui, formatges, llet, iogurts,
i aquest això. I aquest tipus de dieta l'has de continuar per sempre més o només durant una temporada fins que aquesta malaltia, aquest SIBO, hagi desaparegut de la teva vida, Sílvia?
Sí, l'ideal crec que és com, mentre fas el que és els antibiòtics, seguir aquesta dieta, no? I llavors, a poc a poc, anar reintroduint aliments. I en teoria, si se't cura el SIBO, pots menjar de... ja pots anar introduint tot i fer vida normal, ja, saps?
Suposo que has parlat, evidentment, amb metges, amb nutricionistes.
Sí.
T'han explicat què et podria passar si no tractes aquesta malaltia del SIBO?
La veritat és que no, però sí que m'he informat, o sigui, per internet i a més, de moltes persones que porten anys amb aquesta malaltia, vull dir que no és tan fàcil
no
de curar,
fàcil,
saps?
Que curar. Sí. I no té res a veure amb l'Helicobacter, no, dius?
En principi, o sigui, són dues coses diferents, però és veritat que una pot desencadenar, o sigui, que el SIBO pot desencadenar a partir del Helicobacter, perquè al final és això, com que prens un munt d'antibiòtics i tal, tens la flora intestinal fatal.
Clar.
Llavors, a partir d'aquí, se't pot desencadenar.
Molt bé. Ara dius que estàs completament recuperada, doncs a mantenir-te així, Sílvia, eh?
Val? Moltes gràcies.
Gràcies per atendre'ns, per explicar què és això del SIBO, en primera persona, perquè ho has patit, ara dius que ja estàs bé, doncs això, gràcies i moltíssima sort, Sílvia.
Gràcies.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Caigut. Intoxicada. Deprimit. Amputat. Estressada. Sobrecarregat. Cremada. A Catalunya cada dia es produeixen centenars d'accidents de treball i encara hi ha persones que moren a la feina. Molts d'aquests accidents es poden prevenir. Contra la sinistralitat laboral, preparades, previngudes, segures. A la feina, cap risc. Generalitat de Catalunya.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Fixa't en aquesta notícia, gairebé un de cada cinc catalans se sent sol i un 12% pateix soledat crònica. Ho recull un estudi de la Fundació 11 que també alerta que l'aïllament involuntari afecta més els joves, concretament els de la franja d'edat entre els 18 i els 34 anys. Sap més coses la Clàudia Fuifuentes.
Un de cada cinc catalans se sent sol i el 12% pateix soledat crònica. Així ho indica l'estudi de la Soledat No Desitjada a Catalunya 2024 de la Fundació 11 i la Fundació AXA presentat aquest dimarts. La soledat i l'aïllament afecta més els homes que les dones i el col·lectiu més afectat són els joves d'entre 18 i 34 anys, seguits de la gent gran. Alguns dels factors que impliquen una probabilitat més gran de patir una soledat no desitjada són les dificultats econòmiques, ser jove, tenir origen estranger o viure amb discapacitat. Però un dels punts més decisius és la salut mental. Aquells que pateixen problemes tenen 4 vegades més soledat no desitjada en comparació dels que no. L'entorn també és decisiu. A les grans ciutats, la soledat és major. Ens ho explica Adrià Tuñón, un dels responsables de l'estudi.
Si no prevenimos la soledad y la soledad se cronifica, luego es más difícil eliminarla, ¿no? Y aquí lo que hablamos es que el 12%, 12,6% de la población en Cataluña tendría lo que venimos a llamar esta soledad crónica.
Pateixen soledat crònica aquelles persones que fa més de 2 anys que es troben en aquesta situació. Dades alarmants, ja que més de la meitat de la població amb soledat no desitjada que ha estat encastada ha tingut idees suïcides o autolesives.
Joan Ballori, bona tarda.
Bona tarda, Carlos.
3 i 5, Esports Cope, avui se'n va Nadal, no?
Plega. Avui podria ser l'últim partit de Rafa Nadal.
Si no guanya.
Si no guanya l'equip espanyol de Copa Davis la seva eliminatòria de quarts de final contra Holanda. Si Espanya supera aquesta eliminatòria, avançarà a semifinals.
Divendres.
Per tant, divendres tornaria a jugar i si passa a les semifinals, diumenge jugaria la final de la Copa Davis i aquest sí que seria ja l'últim partit de Rafa Nadal. D'entrada, el que sabem és que Nadal juga aquesta tarda a partir de les 5, el primer punt d'aquesta eliminatòria entre Espanya i Holanda, contra Avançal Chulp, i veurem què passa. Després jugaran Alcaraz i Griekspoor. Avui estarem molt pendents del que passi al Martín Carpena de Màlaga, això pel que fa al tennis. I en futbol, la selecció espanyola va guanyar ahir una vegada més, 3-2 a Suïssa, per tancar la seva participació a la fase de grups de la Nations League. Van ser titulars per part del Barça Pedri, Casado i Cubarsí. Avui ha de jugar encara Brasil amb Rafinha a les seves files, el futbolista del Barça. Hi ha notícia d'última hora al Girona. Acaba de renovar Ivan Martín fins al 2028. Al Girona hi ha un lesionat, s'ha confirmat la lesió de Yangel Herrera, que no tornarà a jugar fins al 2025. I hem conegut també aquest matí la llista de la selecció espanyola femenina pels dos propers partits amistosos. La notícia és que torna Claudia Pina i que hi ha dues futbolistes del Levante Badalona, que són Maca Portales i Berta Pujades.
Molt bé, Esports Cope 3 i 5. Bon programa, Joan.
Gràcies, fins ara.
No us ho perdeu, molt interessant el programa, com sempre, dels companys d'Esports de Cope Catalunya i Andorra. Nosaltres ho deixem aquí. A les 3 arriba Pilar García Muñiz, amb la tarda. Ara seguirà explicant tot el que t'interessa. Adéu-siau.